Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 21 d'abril del 2024. Va, que acaba de sortir el sol fa molt pocs instants a l'horitzó de Cadaqués, en un dia que no s'ha de pondre fins prop de 8:45 de la nit al canal, a l'altra punta del país. De seguida, Martí Oliveres, que ens porta el temps d'un diumenge més o menys tranquil, on però es comencen a intuir a partir del vespre alguns ruixats que deixen una certa intranquil·litat de cara al Sant Jordi. Ja hi ha d'haver-hi els primers ruixats, insisteixo, cap a la tarda, al centre i al nord del país, i a la nit plourà sobretot a les comarques de Barcelona. Demà s'han de repetir alguns ruixats, temperatures a la baixa, i el Sant Jordi, la gran pregunta. Ara de seguida li ho farem també al Martí Oliveres, perquè queden 48 hores i s'ha d'anar afinant mica en mica. Sembla ara mateix una diada força tranquil·la fins al migdia. I després, ruixats a moltes comarques interiors del nord del país, també especialment al Pirineu, i entre Girona i Barcelona. Però sobretot, i el més significatiu, a banda de la possible pluja de tarda, és la caiguda en picat de les temperatures. Ens haurem d'abrigar a partir de demà i de dimarts. O sigui, serà una diada de Sant Jordi més aviat freda. Tot plegat en un diumenge que ara us posem al dia de l'actualitat, entre altres coses les eleccions a Euskadi, que arrenquen d'aquí a dues hores, l'embolic al voltant dels decrets de sequera que deixa l'entrevista ahir el conseller David Mascort en aquest programa, i evidentment l'actualitat esportiva, perquè ha estat una setmana dura pels culers, que podria millorar o acabar d'empitjorar del tot depenent de com acabi aquesta nit el clàssic. Avui es juga el Madrid-Barça al Bernabéu, en una competició pràcticament entregada als blancs, però que els blaugrana miraran de retallar distàncies per posar-hi una mica d'emoció a les 7 jornades que queden. Això l'endemà que el Girona hagi certificat que juga a Europa la temporada que ve. En parlarem de tot plegat en un dia que també farem basar de les sorpreses al Carlos Zanon, la Llucia Ramis, hi haurà embalat amb mossèn Nin, i farem un petit recomanòdrom de Sant Jordi amb l'estupenda Anna Guitart. I vindrà també Francesc Orella, que té un parell de projectes interessants, una pel·lícula estrenada fa una setmana i la sèrie del Caso Assunta, que arriba la setmana que ve. Tot això i més fins que ens acostem a les dues del migdia. Vinga, va, que passen 2:02. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I aquesta hora del matí, temps d'actualitzar tota la informació al costat dels serveis informatius, dels esports i del temps. Aurora Rodríguez, Nil Sant Martí, Quim Salvador, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
D'aquesta nit i matinada, primer cop d'ull als Estats Units, perquè un tiroteig als afores de la ciutat de Memphis ha deixat diverses víctimes mortals en una festa popular al carrer.
Sí, ha passat al veïnat d'Orange Mouth, un dels més antics dels Estats Units de població afroamericana. De moment la policia confirma dues morts i una desena llarga de ferits, entre els que hi ha algunes persones molt greus. Així ho ha explicat fa poca estona una de les portaveus de la policia de Memphis.
Els agents han trobat 5 víctimes amb ferides de bala al lloc dels fets. A 3 d'ells els han traslladat a l'hospital crítics i els dos restants se'ls ha trobat morts només a arribar. També hem pogut saber que 11 persones més han anat amb el seu propi vehicle fins a centres hospitalaris, de manera que parlem de 16 persones afectades fins ara.
El portaveu de la policia que ha afegit que la festa no tenia permisos i que hi havia entre 200 i 300 assistents. No se'n sap la motivació d'aquest atac amb armes de foc, però el cos policial parla d'acte de violència sense sentit.
Doncs movem dels Estats Units, encara en plana internacional. De les últimes hores també destaquem que finalment el govern nord-americà ha aprovat un paquet d'ajudes a Ucraïna per 61.000 milions de dòlars, una partida pressupostària que ha estat mesos congelada al Congrés, bloquejada sobretot per l'ala més dretana del Partit Republicà. Finalment arriba ara l'acord, l'entesa, en un moment molt delicat per l'exèrcit d'Ucraïna, que necessita armes i municions per fer front a l'ofensiva russa.
Ahir la Cambra de
Representants va donar finalment el vistiplau a les ajudes en una votació molt celebrada per alguns dels membres de la cambra amb crits de celebració i banderes ucraïneses. Dimarts que ve el Senat ho ha de ratificar i ja només quedarà el tràmit de la signatura del president Joe Biden. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha agraït l'ajut que considera vital per poder continuar la guerra. Dins d'aquest mateix paquet d'ajudes, els Estats Units també han inclòs una partida per a Israel de 26.400 milions de dòlars, el doble del que estava previst inicialment.
Precisament sobre Israel, a Gaza l'exèrcit hebreu es continua carnissant contra la població, una nova onada de bombardejos al sud amb el focus posat a la ciutat de Rafah, que és la frontera entre la Franja amb Egipte, i on es refugien 1,5 milió de persones.
Sí, de matinada han continuat aquesta onada d'atacs sobre Rafah i com a mínim han mort 16 civils, entre els quals 9 infants. A més, segons fonts citades per l'agència UAFA, a Khan Yunis, també al sud de la Franja, han trobat una fossa amb 50 cadàvers. La xifra de morts a Gaza des de l'inici de la guerra, el 7 d'octubre, ja supera les 34.000 persones mortes, mentre que els atacs de les forces israelianes també continuen a camps de refugiats de Cisjordània, en l'últim han mort 14 persones. Tot plegat mentre ahir el president turc, Recep Tayyip Erdogan, es va reunir a Istanbul amb el líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Els dos líders van discutir sobre els atacs de les tropes israelianes i la necessitat d'aconseguir un alto al foc, un gest que no ha agradat gens aquesta reunió al govern de Benjamin Netanyahu, que ja ha picat la cresta al president turc.
Tot plegat avui que són les eleccions al País Basc, d'aquí a menys d'una hora, d'aquí 54 minuts, han d'obrir els col·legis en una jornada electoral en què per primer cop, d'aquí a dues hores, a les 9 del matí, d'aquí una hora i 54 minuts, arranca aquesta jornada electoral en què per primer cop l'esquerra Versalhe té la possibilitat de guanyar. Les enquestes parlen d'empat tècnic amb el PNB, però tot i que es produís aquest sorpasso, tot apunta que el Partit Nacionalista podria continuar el govern amb el suport dels socialistes.
Durant la campanya, els Versalhes han hagut de fer front a la relliscada del candidat Pello Chandiano sobre ETA, mentre que el PNB ha pogut anar de menys a més. En aquestes setmanes, Bildu ha evitat parlar d'independència, apostant per un nou estatus que s'hauria de negociar a Madrid. El PNB, en canvi, aposta pel dret a decidir, però amb la boca petita. Pel que fa al Partit Socialista d'Euskadi, ha mantingut durant tota la campanya que no afavorirà un govern de Bildu. Per la seva part, el PP podria absorbir l'únic diputat que Vox té ara mateix a Euskadi i, per tant, la ultradreta no aconseguiria representació. També podrien quedar fora Sumar i Podem, que s'han presentat per separat.
Avui que la premsa augura majoritàriament la continuïtat del govern del PNB amb el suport dels socialistes, Víctor Vives.
Segons el director de La Vanguardia, Jordi Juan, no sembla que els nacionalistes hagin de deixar de governar. La gran oportunitat de l'esquerra Berçale, pronostica, podria ser el 2028. L'Ara també veu pràcticament assegurat que el govern continuarà en mans de la coalició PNB-PSE, i l'ABC diu que si sumen s'espera que el PSE reediti el govern amb el PNB, tot i que no es descarta cap opció. El Mundo, Lucía Méndez, afegeix una altra derivada. En cas que el PNB i els socialistes no arribin a la majoria absoluta, escriu, el PP tindria una posició determinant per completar la majoria. I la Razón adverteix que les urnes poden torçar la legislatura espanyola. Amb Ochandiano, és a dir, amb Botegui, és a dir, amb Beta, raona el govern basc, l'ona expansiva embestiria contra el Congrés. En canvi, el País llegim que no sembla que el resultat euskadi hagi d'alterar la governabilitat a Espanya.
Les 7 i 8 minuts i, mentrestant, a Catalunya, que continuem en precampanya electoral, la campanya començarà la nit de dijous a divendres, continua embolicant la polèmica al voltant del decret de sequera que vol tirar endavant el govern i que, en principi, ha de permetre convertir en refugis climàtics algunes piscines privades. A les crítiques de l'oposició ara se li han afegit també els ajuntaments. El conseller David Mascort va passar ahir pel Via Lliure, va assegurar que el decret tenia el suport al 100% dels municipis. Mascort era extremadament contundent, dient que hi havia un consens total al voltant del text.
Nosaltres aquest decret l'hem negociat tot amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, que són els representants dels ajuntaments a Catalunya. Fins a l'última coma, tots els aspectes del decret llei estan treballats tècnicament amb l'associació i la federació.
Fins a l'última coma, deia, amb la mateixa contundència, però a la inversa, les entitats municipalistes negaven a RAC1 que hi hagués aquest acord.
L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya contradiuen Mascort, asseguren que en cap cas van plantejar l'obertura de piscines privades. A RAC1, la presidenta de l'ACM, Meritxell Budó, hi afegeix que la mesura els ha agafat per sorpresa.
Des de l'ACM no hem participat de la redacció d'aquest tema, ni tan sols havíem demanat que es regulés l'ús de les piscines privades. Molts alcaldes ens han trucat preocupats perquè un cop més El govern deixa a mans dels ajuntaments resoldre un tema que no és gens fàcil.
El conseller defensava ahir que la norma deixa clar que les piscines privades d'habitatges particulars no entren de cap manera dins el paquet de refugis climàtics perquè parla d'equipaments públics o privats i un domicili no pot pas ser-ho. Però els municipis no les tenen totes i demanen directives més clares. Creuen que la paraula equipament ha generat confusió als ens locals. Més enllà d'aquesta polèmica, el conseller també va admetre preocupació per la dada que avançava ahir RAC1, segons les auditories de la dada d'aigua robada a la xarxa de l'àrea de Barcelona, segons les auditories hidràuliques que recopila l'Agència Catalana de l'Aigua, els 23 municipis que depenen d'aigües de Barcelona perden un 4% d'aigua per consum fraudulent. Tot i que el percentatge és petit, Mascor assenyala que és un volum prou important per centrar-hi tots els esforços.
4% d'aigua al final a les ciutats i a l'entorn de l'àrea de Barcelona representa tota l'aigua que consumeix Catalunya en una setmana, ho explicàvem ahir, el 4% d'aigua cada any perduda per robatori d'aquest bé preuat ara mateix en la nostra societat. I ahir a les Canàries, manifestacions històriques en contra de la massificació turística.
Canàries no se vende! Canàries se defiende!
És una de les imatges del dia, més de 55.000 persones sortint al carrer a totes les illes per denunciar que l'actual model turístic està destruint-les i perjudicant els seus habitants. Per revertir-ho demanen mesures com una ecotaxa o no concedir més llicències de construcció turística. Les Canàries, que reben més de 16 milions de visitants l'any, i en total hi ha 2 milions d'habitants a les Illes Canàries. Mentrestant, pel que fa als esports, el Girona goleja el Cádiz i ja és equip europeu. Peu es classifica oficialment per jugar a competició europea per primer cop a la història. Quim.
L'equip de Michel Sánchez jugarà com a mínim l'Europa League la temporada vinent després de golejar aquesta nit al Cádiz a Montilivi per 4-1 amb gols d'Eric, Ivan Martín, Dobbic i Porto. Els jugadors ho han celebrat lluint al final del partit una samarreta amb el lema Europa, ja som aquí. I l'entrenador diu que no en té prou.
I no nos vamos a parar. No. No. Vamos a continuar. Luchando por un sueño que es ir a Champions.
I és que amb 10 punts més que el cinquè, quan en queden 18 en joc, l'objectiu de jugar a Lliga de Campions també és a tocar pel Girona.
Bitec, el teu partner tecnològic, t'ofereix els esports.
Efectivament, i perquè, entre altres coses, en la jornada d'avui el que destaca més en la informació esportiva és que ja és dia de Madrid-Barça.
Sí, l'últim clàssic de la temporada, a les 9 al Bernabéu, només una victòria. Serveix als Blaugrana per mantenir opcions de lluitar per la Lliga i per mirar a arreglar una setmana que de moment és tràgica pel barcelonisme. Ahir el Barça femení es va complicar l'accés a la final de la Champions amb la derrota a casa 0-1 contra el Chelsea a Montjuïc a l'anada de les semifinals. Feia més de 6 anys que el Barça no perdia a casa, el Barça femení, un partit de competició europea. L'Espanyol rep l'Andorra aquest migdia a les 2 amb la baixa de Cabrera i el dubte de Valdé. El Palau jugarà a les 12 contra el Gijón a Vilafranca a la final de la Copa de la Reina d'Hockey Patins. El Sabadell disputarà a les 2 contra l'Olympiacos a Barcelona la final de la Champions femenina de waterpolo i una altra final, la del Barcelona Open Bank Sabadell Trofeu Conde de Godó de tenis, que jugaran a partir de les 4 Stefanos Tsitsipas contra Casper Ruud.
Millora la productivitat, la col·laboració i el dia a dia del teu negoci amb Ditec. A Ditec t'oferim solucions a mida per als teus projectes audiovisuals. Disseny, enginyeria, producció, manteniment. Transforma el teu espai amb l'última tecnologia audiovisual. Descobreix-ho a Ditec Ponès i al carrer Sicília 368 de Barcelona. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança.
2 minuts i serà 1:15 del matí i tanta gent pendent del cel i del temps, Martí Oliveres, Déu-n'hi-do. No sé què és el que ens ha de venir avui, ja és una mena d'aperitiu, no? Avui aquesta tarda comencen a arribar les pluges.
Sí, efectivament, comença a arribar aquest canvi de temps ja, fred en alçada, començarà a baixar la temperatura doncs al final del dia, sobretot al Pirineu, a les cotes més altes, i ja tindrem els primers ruixats, Catalunya central, Pirineu, Prepirineu, potser també interior de Girona, i serà la nit quan començarà a ploure amb més ganes al voltant precisament de Barcelona. La ciutat de Barcelona i les comarques que l'encerclen és on aquesta nit, demà al matí, pot anar plovent estones, fins i tot amb certa alegria, i per tant quedarà un dilluns bastant gris en aquestes comarques, més sol a Ponent i al sud. Avui, doncs, fins al migdia encara, bastanta tranquil·litat, però cada cop amb més núvols. El vent s'ha de reforçar amb aquesta baixada de temperatures i aviam com arribem a Sant Jordi, perquè és el dia clau.
No riguis, eh? No, heu nerviosos, eh?
Sí, evidentment, ho hem d'anar seguint. Ara mateix es veu una diada de Sant Jordi amb sol al matí pràcticament a tot Catalunya, i a partir del migdia és quan començarien a guanyar terreny els núvols i a la tarda plouria al Pirineu, Girona i a moltes comarques interiors. Tant de Lleida, per tant, Lleida, tota la demarcació és interior, podrien arribar també al nord de les de Tarragona, a les de Barcelona, veurem. Serà una jornada típica de primavera, amb xàfecs, amb ruixats, però haurem vingut d'un matí amb moltes estones de sol. Per tant, caldrà aprofitar el matí i la tarda, aquí sí, més pendents del cel.
Gràcies, Martí.
Fins ara.
Pràcticament un quart de vuit del matí.
Celebrem el 25è aniversari de la publicació en català de Harry Potter i la Pedra Filosofal, el llibre que ho va començar tot. Descobreix l'univers de J.K. Rowling a Empúries.
Aquest mes a Roma Kuruma Suzuki emporta't el teu nou Suzuki amb les millors condicions. Aprofita aquesta oportunitat única. Només aquest mes amb la compra del teu Suzuki amb el millor finançament. Et regalem el manteniment i l'assegurança del primer any gratuït. Visita'ns i informa-te'n a Roma Kuruma Suzuki a Barcelona al carrer Potosí, Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei. romakurumasuzuki.com.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'aquest abril amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix de l'obra de teatre Els Criminals al TNC, del Museu de l'Art Prohibit amb obres que han estat censurades o retirades i dels concerts de Caproig Festival. Ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas del teu instint i aconsegueix el Ford Kuga, l'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
RAC més 1, podcast.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora. Disposició a arriscar-se. Flexibilitat. Visió de negoci. Empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC més 1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC més 1, RAC and Go. El podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
97.618, 97618, de la sèrie 33033.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1. Yeah! Aquest diumenge és Superdiumenge de Clàssic a RAC 1. A les dues, Espanyol Andorra de la segona divisió masculina de futbol. Pendents de la final del trofeu Conde de Godó de tennis i de la final de la Champions femenina de waterpolo, el Gran Premi de la Xina de Fórmula 1 i la final de la Copa de la Reina d'hoquei patins. I des de les 8, la transmissió del Clàssic. Madrid-Barça des del Bernabéu amb Font Lipou i tota la tropa.
I després, tu diràs fins a la una.
Aquest diumenge, Superdiumenge de Clàssic a RAC 1. El Barça i l'Espanyol Juga RAC 1 són una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1.
Renovar. Més fàcil. Actualitzar.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu. Digueu-hi la vostra. Ràdio Memòria.
Vinga, obrim el Ràdio Memòria. Recordem moments històrics de gairebé un segle de ràdio a Catalunya. Avui, Edu de Batlle, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Què portem?
Doncs a dos dies de Sant Jordi li sentirem la veu a una de les grans escriptores que ha tingut la llengua catalana. Any 1974, Ràdio Barcelona. Alfons Quintà entrevistava Mercè Rodoreda.
Oh.
Era el programa Dietari i conversaven sobre la novel·la acabada de publicar llavors per Rodoreda, Mirall trencat.
En quant a... podríem dir-ne patrons d'aquesta novel·la, són molt diferents dels patrons de la novel·la de... que es produïa als anys 30, de la novel·la més clàssica, més que la novel·la de club de novel·listes, per dir-ho així.
No, evidentment que canvia el tipus de novel·la, està adaptat, no diré a una moda, sinó a l'època. La novel·la és diferent de com era Per exemple, què li diré jo d'abans de la guerra nostra?
Quan vostè fa una novel·la, si es troba totalment immersa dins la novel·la, malgrat les feines que no pot evitar, absolutament quotidianes?
Si no fos així, ja no el podria escriure. Si no estigués completament immersa, immergida en una novel·la, ja no la podria escriure.
La veu de Mercè Rodoreda, sí. A vegades amb aquests personatges no tenim clar com sonava la seva veu, doncs interessantíssim.
1974, a Ràdio Barcelona, un document que hem extret del meravellós arxiu sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma.
Gràcies, Edu.
Fins ara.
Tots Sants.
Ai, Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Ja sabeu que cada dissabte i cada diumenge és Tots Sants al Via Lliure i això vol dir que felicitem el sant del dia i felicitem també gent que tenen nom que potser no són al santoral. Avui és diumenge 21 d'abril, a qui toca felicitar?
Doncs a tots aquells que es diguin Anselm.
Home, Anselm.
Exacte, Anselm de Canterbury, que va ser un monjo benedictí, filòsof i teòleg, i és considerat l'inventor de l'argument ontològic a favor de l'existència de Déu. Pel que fa a l'origen del seu nom, doncs prové del germànic, la unió de les formes ans, que vol dir Déu, i Helm, que vol dir protecció. Ah. Així que vindria a ser alguna cosa així com protegit per Déu.
D'acord, els Anselms són protegits per Déu.
Això mateix.
Bé, n'hi ha gaires d'Anselms a Catalunya o no?
Doncs mira, són 86 en total, però li hem de sumar la forma castellana, Anselmo, que en superen els 500. En tots dos casos, però, els Anselm deixen de ser alternativa de nom a partir de l'any 2000.
Des de llavors, més de 20 anys que no es posa el nom Anselm.
Exacte.
Déu-n'hi-do. Va, hi ha un nom ara que volem felicitar que no sigui el santoral.
Doncs mira, aquest any es compleixen 50 anys de la publicació de la primera novel·la de Stephen King que va adaptar Brian De Palma al cinema. Es titulava Carrie.
Ah.
I és per això que hem triat aquest nom que té origen germànic.
I terrorífic.
I exacte, i significa també dona lliure.
Però ara no sé, clar, això de posar noms de personatges terrorífics, no sé si funciona gaire. N'hi ha a Catalunya de Carris?
Home, en aquest cas no sabem si som fans del llibre o no, però puc dir que hi ha 6 Carris.
Ah, 6 Carris.
A Catalunya, sí, clar. Sí. I d'aquestes 6, 5 viuen a l'àrea metropolitana de Barcelona, on suposo que estan concentrats els fans del Stephen King.
Bueno, o no. Volen posar-li el nom.
Exacte.
Perquè realment és terrorífic. Bé, doncs des d'aquí felicitats als Anselms i Anselmos, que avui, en fi, és el seu sant, i a les 6 Carris que hi ha repartides pel país. Gràcies, Blai.
A tu, Xavi.
Vinga, moment de treure el cap per TikTok amb la nostra corresponsal Sandra Sotillo. Hola, Sotillo, bon dia.
Bon dia.
De què s'està parlant aquests dies a TikTok?
Doncs mira, aquesta setmana el protagonisme total de TikTok se l'ha emportat un número musical que es va fer diumenge passat als Premis Olivier de Teatre de Londres,
sí,
que serien com els Oscars del teatre anglès, els Tony del teatre anglès. I si els Oscars del moment estrella de la nit va ser l'actuació de l'Am Just Ken d'en Ryan Gosling,
sí,
aquí el protagonisme se'l va emportar l'actor Tom Francis amb aquesta interpretació de Sunset Boulevard. És l'actor protagonista de...
És tan britànic, això, de veritat.
És molt britànic.
Ja.
No, és una passada, aquest vídeo. I recomano a tothom que el vagi a mirar, perquè és un clip en blanc i negre, gravat en un pla seqüència, que segueix l'actor que comença a cantar des de fora del teatre i entra fins a l'escenari i pel camí es va trobant els altres actors del musical, com la seva coprotagonista, que és la cantant Nicole Scherzinger, que interpreta la Norma Desmond d'aquest musical tan famós, que es basa en la pel·lícula de Billy Wilder del 1950 i que aquí ens va arribar amb el títol El Crepúsculo de los Dioses.
Sí, senyor. Bé, el musical, si el voleu anar a veure, cap a Londres. Gràcies,
no,
Sotillo.
No, Broadway, som a Nova York.
Perdona, Nova York. Gràcies, Sotillo.
Fins ara.
Mireia Garolera, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui és 21 d'abril, va, fem una reculada musical. Fins a quin 21 d'abril?
Doncs mira, avui reculem només 15 anys, fins al 2009.
Déu-n'hi-do, quina energia de cançó. Espectacular. Això era David Guetta, no?
Sí.
Era David Guetta.
Sí, sí, però és un duet una mica especial perquè ella és la Kelly Rowland, que és aquesta cantant nord-americana que més aviat fa rhythm and blues,
sí, sí.
Pop, hip-hop, però aquesta vegada, per col·laborar amb el Guetta, doncs es va desmelenar i va fer una mica una faceta dens, no? El tema es diu When Love Takes Over i en el seu moment, fa 15 anys, ho va petar.
Transforma les teves nits amb Emma, el matalàs més premiat d'Europa.
Com a distribuïdor oficial, Grupo Todoplano t'ofereix en exclusiva l'experiència Emma. Visita'ns a qualsevol de les nostres 17 botigues a Barcelona, Sant Adrià, Santa Coloma, Sabadell, Terrassa i deixa't endur pel descans que et mereixes.
Grupo Todoplano, les millors marques en descans al millor preu.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'aquest abril amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix de l'obra de teatre Els Criminals al TNC, del Museu de l'Art Prohibit amb obres que han estat censurades o retirades i dels concerts de Caproig Festival. Ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
RAC 1. El divendres 26 d'abril, de 9 a 2:15 del matí, el debat electoral de les eleccions catalanes al món a RAC 1. Els candidats cara a cara. Salvador Illa, del PSC.
Col·laborant s'aconsegueixen moltes més coses que confrontant.
Pere Aragonès, d'Esquerra Republicana.
Proposem un finançament singular.
Josep Rull, de Junts.
Per molta infraestructura miraculosa que vostès plantegen.
Ignacio Garriga, de Vox.
Han empezado a calumniar sobre nosotros.
Laia Estrada, de la CUP.
Estem en una situació d'emergència climàtica que s'ha dit.
Jessica Albiac, de Comuns Sumar.
Necessitem una proposta que estiga ben trabada.
Carlos Carrizosa, de Ciutadans.
No se puede hacer un referéndum de secesión en Cataluña.
Y Alejandro Fernández, del Partit Popular.
Jamás vamos a aceptar que haya catalanes de primera y catalanes...
Tots moderats per Jordi Basté i el director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra, des de l'Auditori de l'11 a Catalunya. El divendres 26 d'abril, a les 9, seguiu el debat electoral en directe a RAC1 i en streaming a rac1.cat i lavanguardia.com. El debat del 12M a RAC1.
RAC1. Tots som 1.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via rac1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
rac1.cat. És fàcil.
Thank you.
arribats a aquesta hora del matí, ja sabeu, com cada cap de setmana, que ens agrada desplaçar-nos a un racó que ens té enamorats, que és el final d'un carreró empedrat dels darrers que queden a Catalunya, perquè, efectivament, és hora entre intempestiva i plàcida. Efectivament, és aquesta hora que hi ha un xoc de civilitzacions entre els que tot just estan començant a anar cap a casa després d'haver allargat àmpliament una nit ociosa o laboral, i els que tot just es lleven a aquesta hora. I nosaltres ens desplacem al final d'aquest carreró empedrat, a l'edifici que hi ha just al final de tot, en aquest cul-de-sac que és el carreró on ens agrada retrobar-nos cada diumenge, que hi ha un edifici sense gaires pretensions ni arquitectòniques ni artístiques, però que amaga en el seu interior, els seus budells, una quantitat ingent de meravelles. És el Basar de les Sorpreses i sempre hi tenim a la porta l'Albert Beorlegui. Com estàs, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi. Què tal? Com va tot?
Bé, content, content, content.
Sí, no? Engrescat, sí. No?
Home, perquè sí. Ja... Escolta, que queden 48 sí. hores, Albert, que queden 48 hores.
Que demà passat, que ja, demà ja tenim aquí. El Sant Jordi, eh?
Sí, bueno, ja veurem com arriba, perquè sempre hi ha aquests dubtes sí, meteorològics, sí. Però vaja, en tot cas, és un gran dia, és un gran dia.
Sí.
Un dia per celebrar-ho.
Sí, sí, tot i que jo preveient una mica l'atabalament, i suposo que molts dels nostres oients, vull dir, jo ja he fet les reserves prèvies, ja tinc clitxats els llibres, ja estic reservat. Perquè, clar,
no dubtava
si el dia
gens,
de Sant Jordi pretens anar allà i dir ai, és que jo vull un llibre que hauria de ser diguem-ne, de l'estil, i llavors comences a vagarejar i no saps exactament de qui, sí, que és com aquella escriptora,
et trobes parlant sol, et trobes sí, parlant sí, sí. sol ja, és I... impossible.
No, per això que jo ja ho tinc tot reservat, tinc el meu llibreter particular, que és l'Esteve de la Llar del Llibre de Sabadell, home. Que escolta, és d'una eficiència extraordinària. Tot home, o diguem, tot ésser humà, hauria de tenir el seu llibreter de capçalera. Tenim el nostre dentista de capçalera, el nostre metge de capçalera, doncs totalment. El seu llibreter de capçalera, que sapigués els neguits, les ansietats, els desitjos, tot allò que et pot interessar i que digués, mira, acaba de llegir el llibre, què és el que és per tu? Doncs, en el meu cas, és l'Esteve, que és totalment. Un referent al centre de Sabadell, clar que sí.
Per això, és veritat que també hi ha molts llibreters que han dit aquest cap de setmana que tindran obert, que faran activitats sí, home, de tot sí, tipus, signatures, sí, etc. Per anticipar-se, perquè efectivament deixar la feina pel final, que és anar... Jo crec que el millor dia de Sant Jordi és quan ja està tot fet i senzillament sí. passes a revisar, sí. a veure què fa, què hi ha aquí, què hi ha allà, badar una mica i ja està. Jo no he pogut fer la feina encara, o sigui que espero que demà tingui temps.
Vaja, ostres, afanya't, Xavi.
Bueno, va.
Perquè no hi...
Sí, no arribarem. Bé, llegim un parell de cartes, et sembla?
Sí, llegim cartes... bé, jo em sap greu encara admetre que encara estem al desembre. Estem com encallats al desembre, anem avançant de tant en tant un dia o dos, però pensa que les cartes d'avui són una del dia 13 de desembre i l'altra el dia 14. Jo em sembla que tard o d'hora, home, jo diria que les pròximes setmanes ja saltarem al 2024, però de moment encara estem al 2023. Mira, la primera carta ens arriba des de Barcelona, ens la remet una senyora o senyorita, com es deia anys enrere, Gisela Lloberes.
Pardon?
És un sobre convencional. Un dia hi ha una felicitació de Nadal, Xavi. Ostres, aquesta se'n va colar, aquesta. Se'n va colar, posa bon Nadal. Ostres.
Des de fora no ho semblava, no?, que fos de Nadal.
Papa, no, clar, quan vaig fer la revisió en el seu moment, doncs sí. A veure, també hi ha una carta, benvolgut Xavi Albert, ara que l'any està a punt de finiquitar, us escric per donar-vos les gràcies.
No?
Per les...
Sí, sí. El 24 està a punt.
Quina vergonya. Jo quan escric les cartes, quan responc les cartes, que és avui diumenge a la tarda, començo sempre dient, em fa molta vergonya, però clar, és que les coses són així, tu. Bé, diu així, ara que l'any està a punt de finiquitar, us escric per donar-vos les gràcies per les hores tan agradables i distretes que diumenge, rere diumenge, ens heu passat tots els que us estem escoltant. Els viatges amb el Beorlegui Express fan que nosaltres també viatgem, encara que sigui amb la imaginació. Són moments, són minuts, que setmana sí, setmana també, es prem amb delit. Moltes gràcies per tots aquests viatges i minuts i entreteniment. Atentament, la Gisela. I ens envia, doncs això, una felicitació de Nadal amb un agermanament ben fraternal entre el Pare Noel i una ninot de neu.
Des d'aquí tot el carinyo, Gisela, i disculpa'ns, sí. perquè vam intentar que les felicitacions nadalenques es llegissin sí. en època nadalenca i ens se'ns ha colat aquesta. Bé, seguim.
Bé. En fi, mira, i llavors tenia ganes d'obrir el següent sobre, perquè, de fet, no és un sobre convencional, és un sobre d'aquells que va amb cartró. Saps aquells sobres
sí.
que va amb cartró, que dintre hi ha una cosa?
Sí, sí,
són,
sí.
Mira, és de... Mira, ens arriba des de...
D'on és?
Des de Sabadell, tu.
Ah, Sabadell,
ens arriba
molt
des
bé.
De Sabadell, sí. Doncs a veure...
La gent de Sabadell som així.
A veure aquesta d'allò.
Saps?
I d'aquí
també hi ha... El cartronet.
Cartolines, sí.
No hi ha cartolines no dins, què hi ha?
Sí. I a dintre hi ha... Doncs mira, una carta... Ostres, i mira, al revers hi ha un dibuix meu! Oh. Un dibuix meu.
Oh!
Sí, 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 sí. Un dibuix meu, amb la meva proverbial americana i corbata.
Americana corbata.
Impecable. Sí, 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 sí. I al darrere posa El cinema i els trens, que és una conferència que vaig impartir a l'aula d'extensió universitària de Sabadell, ja fa temps. I mira, qui ens la remet és en Josep Pubia, des de Sabadell, per cert. Mira, i ens diu el següent. Benvinguts a Bert i Xavi. Avui podríem començar amb la lletra A, la lletra A de l'aula i la lletra A de l'Albert. La Maite, la meva dona, i jo som habituals assistents a les conferències de l'aula d'extensió universitària de Sabadell. I a motiu de la xerrada feta fa uns mesos a càrrec de l'Albert, amb el títol El cinema i els trens, m'he pres la llibertat de fer aquest dibuixet com a record de l'acte. Espero que sigui del vostre grat. Cada diumenge us escoltem des del llit amb moltíssima atenció per les interessants explicacions sobre els diversos temes que tracteu. Esperant que llegiu aquesta postal carta ben aviat, tingueu unes molt bones festes.
Bueno,
postdata, m'agrada molt fer retrats, sí, sí, m'agrada molt fer retrats i caricatures de gent i dibuixar en general. Moltes felicitats pel programa, molt cordialment, doncs mira, en Josep Pubia, doncs, i la seva dona, la Maite, que ens ha enviat aquesta...
Que és una aquarel·la, no? O què?
Sí, sí, és una aquarel·la, sí, sí. Ostres, està... Sí, sí, a més, al darrere hi ha el tren aquest del Polar Express...
Sí, sí, sí. Però, escolta, si va ser a l'aula, entenc que et devia fer una foto per poder-la pintar a casa, perquè
jo suposo que sí.
De memòria em semblaria una barbaritat, recordar-te.
Jo no recordo que allà hi hagués a primera fila algú amb un cavallet i allà començar a dibuixar. No recordo, però vaja, podria ser això, vull dir que...
En tot cas, gràcies al Josep, gràcies a la Gisela i tota la resta de gent que seguiu escrivint, encara que no llegim fins al cap d'uns mesos,
sí,
però
sí,
això ja ara s'accelerarà, ja veureu, ara s'accelerarà. Bé, recordeu que podeu seguir enviant cartes al Basar de les Sorpreses, al Via Lliure, a l'Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i com sempre el compromís és llegir-les totes i respondre-les una per una. Bé, vaig a comprovar que tenim el Berlegui Express, el tenim allà amb banderet, home,
Berlegui, ja ho sé,
una altra vegada, sempre acabem al mateix puesto,
No, però avui és un lloc
un altre diferent. Cop Itàlia.
Sí, sí, és Itàlia, però no és la Itàlia Roma, Venècia, Florència,
sí,
per entendre'ns, sinó
sí.
és jo diria que és una altra Itàlia, que és la Itàlia del Sud.
Home.
Que és la Itàlia de Sicília, que és una de les seves ciutats més interessants, que és Agrigento, que diem que està situada a la costa sud-oest de la illa i que és una veritable meravella. Ja sé que, malauradament, sempre associem a Sicília només com la zona, diguem-ne, més pobra d'Itàlia, i, evidentment, la màfia, no? Ens ve la música de Nina Rota, del Padrino, no?
La cosa aquesta com decadent, no? De tot de Nàpols, Sicília, etc. No?
Sí, però, a veure, des d'un punt de vista històric i arqueològic també, té coses molt interessants, i una de les quals s'acaba de descobrir fa pocs dies a l'anomenada la Vall dels Temples, que és on avui ens hi acostarem. Estàs a punt?
Sí, anem-hi.
Doncs apa, som-hi.
Doncs és bonic això,
Sí.
Ui, aquesta és la Vall dels Temples. Això és la Vall dels Temples?
Sí.
Ostres, doncs no havia vingut mai. Sí que coneixia una mica el sud d'Itàlia i crec que té una gràcia molt especial.
Sí, la gent, diguem que no passa de Nàpols, diguem-ho així, vale? Vull dir que una mica més al sud i poca cosa més. Però Sicília té llocs molt interessants i una d'aquestes parts... Jo vaig estar-hi, ostres, fa una pila d'anys, és que prefereixo no recordar ni els anys que fa, però jo dic uns 30 anys fa que vaig anar allà amb un intercanvi universitari i va ser una experiència extraordinària, sí, sí. Bé, ja veus que aquí, escolta, són quarts de 8 del matí, però una mica de caloreta
sí.
Ja comença a fer aquí, Vull dir que estem a Sicília, Ens trobem, tal com dius, a la Vall dels Temples, que és un impressionant conjunt arqueològic situat prop d'Agrigento. Agrigento és patrimoni de la humanitat des de fa una trentena d'anys, des de finals dels 90. Inclou 7 temples grecs que estan construïts durant els segles 6 i 4 abans de Crist per una colònia grega i estan en un territori conegut com la Magna Grècia. Actualment aquests temples ja veus que estan com bastant restaurats, alguns en molt bon estat, per cert, i constitueixen, home, doncs un dels principals destins turístics de l'illa. Bé, doncs, en aquesta zona de la Vall dels Temples s'acaba d'identificar un altre edifici que fins ara no es coneixia, perquè tot aquest complex arqueològic encara no ha estat excavat en la seva totalitat. I això que s'hi van posar al segle XIX.
Déu meu.
O sigui que poder, amb un cert retard, poder sí que, no tant com les cartes que tenim nosaltres, però sí que,
de
dir, pavila, que ja anem tard, no?
I venim aquí per alguna d'aquests descobriments, veus, eh?
Sí, el cas és que un equip d'arqueòlegs ha trobat en aquesta vall un edifici enterrat amb un gran mur de bloc de pedra i restes del que podria ser un forn domèstic, i no se sap encara qui pot haver, però la troballa ha emocionat els investigadors, que creuen que aquesta construcció podria estar relacionada amb un dels santuaris de la zona i proporcionar, doncs això, molta més informació sobre aquest període de la història. Ignorem quines conclusions es poden treure de tot això, però sí que sabem que aquest serà el punt de partida per un nou basar de les sorpreses, el 348, que dedicarem a aquest accident geogràfic, una depressió de la superfície terrestre entre dues vertents, en forma allargada i que, en forma de conca, acostuma a incloure un riu, tot i que no sempre. Avui, doncs, la lletra B baixa. B baixa, davall.
Home, d'accidents geogràfics ja n'hem anat analitzant al llarg d'aquests anys al Basar de les Sorpreses, no?
Sí, sí, en aquests 8 anys que portem de basar, mira, han passat per aquí rius, muntanyes, turons, coves, mars, illes, llacs, platges, volcans, i home, sense anar més lluny a casa nostra, que tenim una geografia d'allò més variada, hi ha un munt de valls, començant evidentment per la Vall d'Aran, al Pirineu, i continuant amb les de Valira, Cerdanya, la Vall Fosca, la de Boí, la Vall de Núria, la Vall de Ter, la Vall del Segre, i així, òbviament, podíem continuar ad infinitum, no? Jo diria que així d'entrada, home, no se'n pot treure gran cosa, no?, del que és una vall. Però el fet que siguin molt més antics que la història de la humanitat els fa rics en metàfores i en símbols, com el que resulta més evident. La vall sempre ha sigut el símbol suprem de la femineïtat. Per la seva forma, però també perquè s'associa amb la fertilitat i el cultiu, la vall és un símbol femení per excel·lència, però no a tot arreu.
Hi ha llocs del món on les valls no tenen aquesta càrrega simbòlica vinculada a la feminitat, eh?
Doncs sí, per exemple, la tradició xinesa, on no, es lliga la vall amb l'obscuritat i allò que és desconegut. Quelcom que també ho trobem a casa nostra, eh? El famós Salm 23, el que acostumem a escoltar als funerals, aquell que diu el senyor és el meu pastor, no em manca res,
sí,
em fa descansar en prats deliciosos, em mena el repòs vora l'aigua i allí em retorna, em guia per camins segurs, per amor al seu nom, ni que passi per la vall tenebrosa no tinc cap por de mal.
Senyor,
doncs evidentment fa referència a això, no? La tradició apunta que l'autor del Salm és David, és evident el pare del rei Salomó, el que avui coneixem essencialment doncs per la famosa estàtua de Michelangelo a la galeria de l'Acadèmia de Florència, que era pastor, recordem, i músic de jove, i que s'associa amb una altra vall, la vall d'Ela, on la Bíblia apunta que va ser el lloc on es va enfrontar precisament el gegant Goliat, l'episodi que recull aquesta famosa estàtua de Michelangelo. Una derivació d'això és la vall de llàgrimes, aquesta expressió utilitzada en altres temps, avui sortosament superada, per referir-se, doncs això, a les tribulacions, als maldecaps de tota existència abans de la vida veritable, que és la que hi ha, evidentment, després de la mort, no? I ja que estem en valls concretes, doncs va, coneguem-ne tres d'imprescindibles.
Ja estava esperant el moment en què ens endinséssim a l'entorn de les piràmides i dels faraons per aquesta vall que intueixo que és la Vall dels Reis, no?
Efectivament, la més famosa, la Vall dels Reis, una necròpolis de l'antic Egipte, situada, recordem, prop de Luxor, on es troben les tombes de la majoria de faraons de l'Imperi Nou, que són una seixantena, més o menys, i on hi podríem incloure, doncs, Ramsès II, per entendre'ns, el Yul Brynner dels Deu Manaments.
O sigui, el personatge que interpretava Yul Brynner i que hi compartia espai amb Moisès era aquest Ramsès II, eh?
El Ramsès II, eh? Bàsicament perquè, a veure, parlem, d'acord que pot sonar una mica prosaic, fins i tot vulgar, però la immensa majoria dels que ens has, de la gent que ens està escoltant, si no som egiptòlegs...
No, no, doncs, no, home, està molt
Ramsès
bé.
Ramsès II, patapam, el Jules Briner, no?
I tant.
Hi ha també el seu pare, que era en Seti I, que és el pare de la pel·lícula, que s'ha interpretat per en Cedric Hardway, que era un dels grans actors anglesos del moment. Hi ha Akhenaton, que és el faraó Heretge, i el que possiblement, home, és el faraó més famós de tots, que és Tutankamon. Per molt que, ho hem dit altres vegades, la seva popularitat sigui indirecta, no? El coneixem no perquè tingués un regnat esplendorós, va morir quan tot just era adolescent, sinó perquè la seva tomba, recordem, va ser trobada inviolada fa un segle, l'any 1922, per en Howard Carter. Tot i que la Vall dels Reis era coneguda des de l'antiguitat i encara s'hi poden trobar inscripcions, diguem, de turistes, entre cometes,
turistes?
Però turistes grecs i romans de fa un munt de segles, clar, clar.
Ja hi havia guiris a aquella època, eh?
Això mateix, ja, clar, concepte de turisme l'associem sobretot al segle XIX, sí, sí, al segle XX, bueno, al segle XIX amb el Gran Tour i al segle XIX, però clar, de turistes hi ha hagut totes les èpoques, i clar, hi ha inscripcions de fa un munt de segles de gent grecs i romans que van anar allà i van deixar allò, no?
He estat aquí.
Tutmosis ha estat aquí, was here, no? Vull dir que, bueno...
Déu però, sempre igual, que, tota la història de la humanitat,
sí, sí, sí,
eh?
Sí. Déu és meu. Que no, ai. És que de veritat, eh? No serà, evidentment, fins la famosa expedició napoleònica de l'any 1799, quan es cartografiarà per primer cop la zona, i diguem-ne que es començarà a estudiar seriosament això que anomenem, així genèricament, l'egiptologia.
La Vall dels Reis, la primera de les tres valls importants. Anem amb la segona. Aquesta segona vall, des del calorós Egipte, i anem cap a on?
Doncs mira, ens anem al Jardí de França, com és coneguda la Vall del Loira, una vall situada en aquest riu, al centre del país veí, que és coneguda per la seva impressionant herència arquitectònica, amb ciutats com Orleans, Tours, Montsoreau, però també amb una notable concentració de castells, una cinquantena pel cap baix, que resumeixen doncs, el renaixement i la il·lustració de tot un país, però també, evidentment, tota una cultura.
Sobre això, tu també fas molt trajecte de castells o no t'agraden tant?
No, m'encanten, el que passa que no he tingut ocasió de fer-los, però és d'aquells viatgets que tinc pendents, perquè segurament que no es poden visitar i tot això, però, ostres, el castell és com un vestigi d'altres èpoques, que tenim idealitzat, evidentment, a través del cinema i bla, 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 però que resulta com imponent, no?, amb la seva estructura, amb la seva vertebració, i sempre, jo tinc molta debilitat per als castells, m'encanten a mi els castells, no? Si estan en runes, poden encara millor, vull dir que tenen un punt aquest encara més decadent,
Exacte.
Bé, i a banda dels castells, a veure, clar, també hem de comptar que la vall també és coneguda per els seus cellers i les seves vinyes, fins al punt que l'any 2000 la UNESCO va decretar que tot plegat era patrimoni de l'humanitat. Va, i acabem el nostre recorregut de valls amb un altre escenari ben diferent.
Hem d'anar a cavall, veus, Legui?
Sí. Sí, jo no tinc massa traça, perquè l'última vegada vaig caure per l'altre cantó, jo, vaig enfilar amb un cantó i pum, vaig caure per l'altre.
No, s'ha de calcular molt bé, Si ho fas amb massa ímpetu, pots allò de pujar a través de posar el peu a l'estrep, i llavors... És l'estrep, no? Ara no sé si és l'estrep.
Sí, crec que sí.
I llavors fas massa impuls i japa, i vas cap a l'altra banda, i te'n vas a
escolta... De muntar cavall, en sabia el John Baine, en sabia Kirk Douglas, en sabien d'aquests grans actors, conformem-nos amb mirar i sobretot amb admirar.
Aquest que és la vall més cinematogràfica de la història,
sí,
potser, no?
Ara ens anem als Estats Units, a Monument Valley, recordem la gran vall a l'oest del país, de la frontera del sud de Utah amb el nord d'Arizona, en una reserva dels indis navajos. Són, recordem, llargues extensions de terra àrida que estan esquitxades per curioses formacions rocoses, absolutament inconfusibles. Ho hem vist en cinema moltes vegades, no? Com tants altres escenaris, si en resulten familiars, doncs és, evidentment, a través del cinema. El grandiós John Ford hi va rodar allí moltes pel·lícules, des de La Diligència, a Passión de los Fuertes, passant per Río Rojo, a Sargento Negro, Centauros del Desierto, la magnífica banda sonora, per cert, estem escoltant, de Max Steiner, però també en Monument Valley s'han rodat moltes pel·lícules, diguem-ne, més contemporànies. Thelma y Louise es va rodar allà, la tercera part de Regreso a Futuro, la llegendària Easy Rider, amb el Jack Nicholson, etcètera, etcètera, no? I ara que mencionàvem a John Ford, i no serà l'últim cop avui, recordem que una altra pel·lícula seva, que és Les uves de la ira, basada en la famosa novel·la de John Steinbeck, collita de l'any 40 amb en Henry Fonda de protagonista, bé, doncs, tenia una cançó tradicional a la seva banda sonora que resultarà també molt familiar, La vall del riu Vermell.
Tantíssima gent que aquesta tonada l'ha cantat i que forma part, per tant, de l'univers col·lectiu, de l'imaginari, de jo crec que de tothom que ens estigui escoltant a aquesta hora del matí, no?
I és curiós perquè abans que hem mencionat el Salm 23 dels funerals, també possiblement associem aquesta cançó amb una tonada que escoltem als funerals, no? Allò de trobarem a faltar el teu somriure, dius que ens deixes, que te'n vas lluny d'aquí, però recorda la vall on vas viure, no l'esbor la pols al camí. Però en realitat és una cançó que és un espiritual negre. Durant molts anys es va pensar que era una adaptació d'una cançó americana de Texas, de l'any 1896, però ara es pensa que podria ser fins i tot anterior, de la primera meitat del segle XIX, per tant, tindria uns 200 anys aquesta cançó.
Tot i que no tens com una certa debilitat, ara estic recordant i alguns músics sé que, per exemple, han trobat molt escalf en aquesta cançó. Hi havia la cançó del final de Lucky Luke de la sèrie de televisió,
tant,
El pobre cowboy. Aquesta idea, la imatge que jo ara mateix acabo de tenir també de la vall del riu Vermell, no? Un cavall a poc allunyant-se cap a l'horitzó d'una caiguda de sol, diguem-ne, aquesta imatge bucòlica del final d'una història que crec que és imbatible quan estem parlant dels westerns. O sigui, no hi ha final que tingui més majestuositat que el final d'un western en aquesta caiguda de sol, amb l'horitzó immens al davant i la sensació del pobre i sol cowboy que va a buscar un altre horitzó, no? un altre lloc.
Sí, sí, i aquesta glorificació de la solitud, no exactament amb aquesta imatge, però una extremadament semblant, és la que surt al final del que possiblement és el millor western de la història, que és Els Centauros del Desierto.
Sí, senyor.
Quan John Baine, diguem-ne, torna a la seva neboda, la Natalie Wood, diguem-ne, a la casa familiar, el conviden a entrar, ell sap que el territori familiar no li pertany, ell és un ésser solitari, un ésser hostil, un ésser, diguem-ne, que ha de viure la seva vida amb independència i amb llibertat, i llavors es tanca la porta mentre sona una música, que no és aquesta, però que recorda inevitablement aquesta, no? Però sí, el lligam, diguem-ne, que va molt lligat també al western crepuscular, és a dir, a un tipus de western en què no són només els indios i vaqueros. Aquí la idea és que hem vulgaritzat molt les pel·lícules de l'Oeste per dir, no, és que només són indios i vaqueros. No, hi ha quelcom més, hi ha tota una mitologia al darrere que està molt, molt ben pensada, no?
Bé,
Sí, això, sí, a veure, i ja que parlem del tema de músiques, doncs home, no és l'única composició que s'han dedicat a una vall. Franz Schubert, ara fem un salt en el temps i també en l'espai bastant notable, Franz Schubert va dedicar una peça musical basada en un poema de Johann Wolfgang von Goethe a una vall suïssa, on s'hi troba un lloc anomenat Lotterbrunnen.
Que té.
Sí.
Déu-n'hi-do, eh?
Aquesta és una composició que porta per nom El cant dels esprits sobre les aigües. És una peça d'un dels més destacats músics romàntics de principis del segle XIX, l'austríac Franz Schubert. Recordem, Schubert va viure molt pocs anys, només 31, però és autor de 600 lits. El lit no deixa de ser més o menys l'equivalent, diguem-ne, de cançons, no? Però també va compondre òperes amb música litúrgica, de cambra, sinfonies, incloent la tràgica, la quarta, la inacabada, que és la novena. El poeta preferit de Schubert era Goethe, pensador, literat alemany, contemporani seu, que el 1779 va visitar Lotterbrunnen, una comuna suïssa situada a prop de la ciutat d'Interlaken, que està composta per diverses localitats i que inclou 72 cascades, essent una de les reserves naturals més grans de Suïssa. De fet, Lauterbrunnen vol dir fonts sorolloses, i d'aquí el nom que va inspirar aquest poema de Goethe, que és Cant dels esperits sobre les aigües. I d'aquesta vall verda, idíl·lica i somiada, a una més ombrívola i molt més dramàtica, la que reflecteix una de les fotografies de guerra més famoses i més antigues de la història.
Fotografia és, Albert?
Sí, hem de retrocedir 170 anys a les beceroles de la fotografia per trobar-nos amb una de les primeres mostres, i certament és impactant. És una imatge titulada La vall de les ombres de la mort. És obra d'un fotògraf anglès, Roger Fenton. Va ser fet el 23 d'abril, mira, el dia de Sant Jordi de l'any 1855, durant la Guerra de Crimea. Recordem, la Guerra de Crimea és la que va enfrontar els imperis rus i grec contra el Regne Unit, França, Sardenya i l'Imperi Otomà.
Per tant, continua sent notícia, Crimea, sí, sí.
Això mateix, vull dir que estem parlant de gairebé, què sé jo, 170 anys, però, noi, és que és molt bèstia, perquè la condició humana, diguem-ne, que no canvia, no?
I a la foto, què hi surt, a la foto?
Sí, és una fotografia que, curiosament, no hi surt cap soldat.
Ah.
De fet, és un paisatge despullat, sense cap arbre, i amb una vall, és a una vall i un camí. L'únic que crida l'atenció és que està ple de boles de canó.
Ah.
El que permet intuir el drama que ha tingut lloc abans.
Clar.
És un escenari despullat, però, clar, la tragèdia que hi haurà hagut abans, diguem-ne, amb ferits, morts, etcètera, etcètera.
Mm.
Va, Déu-n'hi-do. I acabem amb cinema i amb una gran pel·lícula ambientada amb una vall.
Estoy empaquetando mis cosas en el pañuelo que usaba mi madre cuando iba al mercado y me voy de mi valle. Y esta vez no regresaré jamás. Dejo atrás 50 años de recuerdos. Recuerdos. Es curioso que la mente olvide tantas cosas que suceden en el presente y en cambio conserve claro y brillante el recuerdo de lo que sucedió hace muchos años, de hombres y mujeres muertos hace tiempo. Sin embargo, ¿quién puede decir lo que es real y lo que no lo es? ¿Puedo creer que mis amigos han desaparecido cuando todavía sus voces son un canto en mis oídos? No. Y repetiré que no una y mil veces, porque siguen siendo una verdad que vive en mi memoria. Ninguna cerca ni reja rodea el tiempo pasado. Se puede volver atrás y revivir lo que se quiera si se recuerda. Por eso cierro los ojos a mi valle tal como es hoy, y desaparece. Y lo veo como estaba cuando yo era niño. Un valle verde, rebosante de vida.
Déu-n'hi-do, Una de les teves pel·lícules preferides, em sembla, Beorlegui.
Sí, i admeto que tinc molt debilitat per moltes, moltes pel·lícules, però aquest clàssic de John Ford, el Que verde era mi valle, per cert, de l'any 41, basada en una novel·la homònima de Richard Llewellyn, és una de les meves absolutes debilitats. És una pel·li de l'any 1941, amb Donald Crisp, amb Walter Pidgeon, la Maureen O'Hara, en Roddy McDowall, i explica, doncs, la progressiva desintegració d'una família minera anglesa, els Morgan, per als embats de la modernitat. És una pel·lícula d'una sensibilitat extrema, guanyador de 5 Oscars a l'edició de l'any 41, incloent la millor pel·lícula, i és aquelles pel·lícules que, a mi personalment, diguem-ne, jo penso, que t'enriqueixen com a persona. Per qui la vulgui descobrir o redescobrir, es pot trobar a Amazon.
Doncs, si voleu, a Amazon la trobareu. Que verde era mi valle, de John Ford. Doncs bé, avui aquest viatge per les valls d'aquí, les valls d'allà, les valls del cinema i les valls de la música, com sempre, amb el millor guia possible, que és l'Albert Beorlegui. Beorlegui, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Una abraçada forta.
Igualment,
i bon Sant Jordi.
Sant Jordi,
exacte.
Clar que sí.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Després de l'èxit de la Gran Taranyina, torna Roger Vinton amb la Taranyina Blaugrana. 125 anys d'història del Barça i les seves forces de poder. La Taranyina Blaugrana, de Roger Vinton. Un llibre de columna.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu, que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Des de l'11 Catalunya et desitgem una bona diada de Sant Jordi. Si vols regalar amor, cultura i solidaritat, apropa't al teu venedor o venedora de l'11. Molta sort i feliç dia de Sant Jordi.
Tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas del teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
La Vanguardia et regala el netejador de vidres Bosch valorat en 74,99 €, ideal per finestres, miralls, ceràmiques o qualsevol líquid vessat. Truca ara al 933-481-482. Subscriu-t'hi per 39 €. Rep La Vanguardia cada dia i aconsegueix una neteja ràpida sense restes amb Bosch i La Vanguardia.
Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat. I amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.